Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs mireu, després de l'atenció dels últims dies, avui us vull explicar el que farem aquest cap de setmana amb el nou rei del soul a Europa. En Miles Sanko, perquè es diu així, farà un concert aquest dissabte al vespre al Teatre Municipal de Palafrugell en el marc del Festival de Jazz Costa Brava. Això serà al vespre, i si en voleu entrades, les podeu comprar a través del web del mateix teatre. Però abans, a les 6 de la tarda, el Boden Miles passarà pels micròfons de Ràdio Capital. Parlarem amb ell una estona llarga, cantarà algunes cançons del seu disc més recent, el Just Being Me, i tot això passarà al nostre estudi del Cercle Mercantil de Palafrugell a Plaça Nova. De fet, serà la darrera cosa que fem en aquell espai tan bonic i crec que res millor que parlar amb un artista com aquest que té un talent brutal. Aquesta entrevista la podreu seguir a través de Facebook Live, però si us ve de gust veure-la en directe, només us heu d'acostar al nostre estudi demà a les 6 de la tarda. I tenim algunes cadires, per tal que pugueu acompanyar-nos en aquest dia tan especial per nosaltres, perquè marxem del mercantil i perquè ho fem acompanyats d'algú com ell. Així que recordeu, aquest dissabte a les 6, esteu convidats a veure en Miles Sanko a Ràdio Capital i a partir de les 9 del vespre el seu concert que farà a Palafrugell. I ara mateix, passen 2 minuts de les 8 del matí, esteu escoltant el Supermatí Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també Martí Seguer amb el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui divendres, dia assolellat i tranquil, amb només algunes boires matinals o núvols baixos. Temperatures que arribaran fins als 25 graus de màxima i als 14 de mínima. El cap de setmana també segueix amb la mateixa tònica, així que si voleu fer alguna escapada, fa uns dies ideals.
Gràcies, Martí. Anem amb el sumari. Sumari que repassem en forma de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'ocupació hotelera a la Costa Brava arriba al 70% durant aquest pont. Segons la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la mitjana d'estades per aquest pont és de 2 nits per persona i es preveu que el dia amb una major ocupació serà dissabte.
La discogràfica Picap, el periodista francès Sánchez Carcassés i el grup Bergantí rebran aquest dissabte els premis 2x4 que concedeix la Fundació Ernest Morató. El guardó és un reconeixement a la seva tasca en la difusió i dignificació de les havaneres.
Torroella de Montgrí destina 100.000 euros a les propostes ciutadanes en els pressupostos participatius. Dilluns comença la fase de votació popular. Els veïns decideixen el destí de 75.000 euros i 25.000 seran per a propostes dels consells de barri.
Arriba el Tastaulletes 2017 a la Bisbal. La setena edició d'aquesta ruta gastronòmica comença dissabte i s'allarga fins al 29 d'octubre amb una àmplia programació d'activitats de gastronomia i ceràmica. Restaurants, bars i pastisseries presenten tastets en un show en directe aquest dissabte.
L'arròs de Pals es reivindica de nou. Coincidint amb la nova collita de la temporada, aquest dijous s'ha dut a terme la 19a edició de la sega tradicional, una activitat que recupera i posa en valor els orígens d'aquesta pràctica.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni duplicarà els ajuts per a la compra de llibres de text i material escolar. La partida és de 8.500 euros. Les famílies que vulguin optar als ajuts poden fer la sol·licitud a partir de dilluns i fins al 27 d'octubre, durant el matí, a l'àrea de joventut del consistori.
I tot això us ho explicarem el mateix dia en què entrevistarem el grup Sutrac, que treuen el seu primer disc, David Parreño.
Els Sutrac venen de Sant Feliu i de Llagostera, són un nou grup de música i acaben de treure el seu primer treball titulat Sota el Roure, després d'una exitosa campanya de micromecenatge.
Gràcies, David. Comencem. I comencem parlant-vos, ampliant, diguem-ne, aquesta informació, i comencem parlant-vos del Dia de la Hispanitat, que va ser justament ahir. Per perquè diversos ajuntaments del Baix Empordà es van unir a la crida d'obrir el dia 12 d'octubre amb motiu del Dia de la Hispanitat. Torroella de Montgrí i la Bisbal han donat llibertat als funcionaris per decidir si treballen, mentre que altres consistoris compten amb la presència dels regidors a les dependències de Vic.
A Torroella, l'Ajuntament ha estat obert per aquells funcionaris que de forma voluntària volguessin anar a treballar. Tampoc s'ha aturat l'activitat política, amb diferents reunions entre el govern i l'oposició. O així ho anunciava l'alcalde Josep Maria Rufí a Ràdio Capital.
Regidors i alcaldes, en l'àmbit dels pobles, treballem 24 hores al dia, 364 dies, 365 dies l'any. Sembla que és un dia que, en el context actual, els que som nacionalistes i independentistes no tenim res a celebrar, encara treballarem amb més motiu.
Quelcom similar han fet a Begur, on han donat opció per treballar voluntàriament. A la Tallada també han treballat com un dia normal i l'Ajuntament ha estat obert tot el matí. A l'Ajuntament de Verges tot el seu personal ha treballat. En altres consistoris, com els de Pals, Vall-llobrega i Palau-sator, els regidors i alcaldes han estat en dependències municipals per atendre la ciutadania.
8 del matí, 6 minuts. Tenim més temes. L'ocupació hotelera a la Costa Brava arriba al 70% durant aquest pont el 12 d'octubre. En concret, l'ocupació és del 60% a l'Alt Empordà, del 70% a la zona de la Costa Brava Centre i del 75% a la Costa Brava Sud. Són dades de la Federació d'Hostaleria a les comarques de Girona, David.
La mitjana d'estades per aquest pont és de 2 nits per persona i el dia que hi haurà major ocupació a tota la demarcació serà demà, dissabte. També afecta el fet que molta gent s'ha agafat festa el divendres. Ho explica el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià.
Pont que en principi que hi ha bé, però que hi ha hagut una certa irregularitat en el tema de la festa. Hi ha hagut gent que avui ha treballat i que fa festa demà. Hi ha gent que realment ha fet el pont. Per tant, les dues nits que en realitat no tindrem molt bona ocupació és la nit de divendres i la nit de dissabte.
Com és habitual, a les comarques de Girona, el turista majoritari que pernoctarà serà de proximitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al turista estranger, durant aquests dies visitaran a la província els francesos, encara que en un menor nombre respecte al turista català. La comarca gironina que tindrà més visitants durant aquest pont és la Garrotxa, on l'ocupació arribarà fins al 85%.
I en un altre ordre de coses, però sense deixar encara l'àmbit del turisme... L'aeroport de Girona s'acosta cada vegada més a l'objectiu de transportar 2 milions de passatgers anuals. Amb les darreres dades que ha donat a conèixer Aena, n'hi hauria prou amb 340.000 viatgers més en el que queda d'any per assolir aquesta xifra, Dani Cortés.
El mes de setembre han passat per l'aeroport gironí 250.000 passatgers, un 27% més que el 2016. La major part dels viatgers es mouen en Ryanair, seguida a distància per Jet2. Al setembre, aquest operador ha portat gairebé 30.000 passatgers, un miler més que l'agost. L'increment dels visitants es produeix sense que el nombre de vols augmenti. Això demostra que els avions van més plens. El nombre d'operacions al setembre va ser de gairebé 2.000 aterratges i enlairaments, un 0,9% més que el mateix mes de l'any passat.
Veurem com evoluciona doncs aquest aeroport de Girona Costa Brava. I obrim l'apartat de successos. Judicial, millor dit, perquè aquest dimecres han jutjat a l'Audiència de Girona el jove acusat de violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell de l'any 2015. S'enfronta a una pena de 4 anys de presó, Dani.
Creu que el noi no va utilitzar la força per mantenir relacions sexuals amb la noia, però que ella li havia dit que no. Com diu el Ministeri Fiscal, un no és un no. Per això demana 4 anys de presó.
Són les 8 del matí, 9 minuts. De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 i 10, saltem a Torroella. Perquè l'Ajuntament de Torroella de Montgrí destinarà 100.000 euros als projectes de la ciutadania en el marc dels pressupostos participatius. Els primers pressupostos participatius de Torroella arriben a la seva recta final i aquest proper dilluns començarà la fase de votació ciutadana, Gerard Tascaig.
L'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania 100.000 euros del pressupost municipal del 2018. D'aquests diners, uns 75.000 aniran destinats a projectes proposats directament per als ciutadans. Els altres diners servien per fer inversions proposades des dels consells de barri del municipi. Dels projectes presentats pels ciutadans n'hi ha 9. Aquestes propostes es votaran durant aquesta segona quinzena d'octubre i entre les candidatures es podrà escollir en millorar l'accessibilitat de les voreres del municipi, tenir un carril bici que connecti les escoles amb la zona esportiva o crear camins segurs per garantir la seguretat dels infants. També es proposa ampliar la vorera a l'escola Sant Gabriel per millorar la seguretat o millorar el parc infantil de la Ronda Pau Casals. Aquests són alguns dels projectes que es podran votar si s'està empadronat al municipi i si s'és major de 16 anys. Per votar es podrà fer a la pàgina de participació de l'Ajuntament o amb urnes instal·lades a diferents centres.
I de Torroella saltem a Calonge i Sant Antoni, on l'Ajuntament ha duplicat els ajuts per llibres de text i material escolar. La partida pressupostària està xifrada en 8.500 euros, una quantitat que supera en uns 4.000 la inversió que s'hi havia destinat al curs anterior, Pedro Ruiz.
L'àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut del Consistori Calongí ha duplicat la despesa destinada a ajuts per la compra de llibres de text i material escolar per a aquells alumnes que més ho necessiten i que realitzen la seva formació acadèmica a la localitat. Concretament, la partida d'aquest curs està xifrada en 8.500 euros, que s'incrementa uns 4.000 euros respecte a l'exercici 2016-2017. El període habilitat per sol·licitar aquesta ajuda s'obre aquest mateix dilluns 16 d'octubre i finalitzarà el proper divendres 27 d'aquest mateix mes. Les peticions s'han de registrar a les dependències de l'àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut els dies laborables de 10 a 1 del migdia. D'entre els criteris que es requereixen per a que sigui concebut aquest ajut, és imprescindible l'escolarització de l'alumne en qualsevol centre escolar de la vila, ja sigui l'escola Pere Rosselló, la Sínia, Llevantí de Mar o l'Institut Puig Cargol, que aquest estigui empadronat a Calonge i Sant Antoni amb una antiguitat mínima de 6 mesos, que s'acullin als programes de socialització dels llibres de text i que no superin els llindars màxims de renda. En el cas de famílies de dos membres està fixat en uns 13.500 euros i en el cas de les famílies d'uns 10 membres, com a molt, uns 25.500 euros. En la convocatòria del curs anterior se'n van beneficiar 109 alumnes, que representaven un 9% dels escolaritzats als centres educatius calongins.
Gràcies, Pedro Ruiz, i parlem ara una mica de medi ambient, perquè el cabal del riu Ter presenta mínims històrics, Martí Seguer.
La manca de pluges i la sequera dels últims mesos ha fet disminuir les reserves de les conques internes fins al 55% i ha deixat rius i rieres a mínims històrics. El cabal del riu Ter, al seu pas per Ripoll, és el més baix dels últims 30 anys en aquesta època, amb només 2 metres cúbics per segon. Es pot apreciar com l'aigua pràcticament no hi circula. L'Agència Catalana de l'Aigua ha activat el nivell de prealerta de sequera a Catalunya perquè les reserves de les conques internes es troben per sota del 60%. Tot i això, amb les reserves actuals, hi ha garantia per les demandes de fins a final d'any.
Gràcies, Martí. I no sortim de l'aigua, tot i que en aquest cas anem a l'aigua salada, perquè la Generalitat i diversos ajuntaments han presentat al Saló Nàutic de Barcelona la marca Costa Brava Yacht Ports, una iniciativa per promoure els ports de la Costa Brava a la indústria nàutica dels iots. El projecte compta amb els suports dels consistoris de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Torroella de Montgrí, David.
Volen diversificar les activitats portuàries i atraure el mercat dels iots a la costa gironina. Ho fan perquè asseguren que l'impacte econòmic d'aquesta activitat és molt important. Segons la Generalitat, un vaixell de 30 metres d'eslora fa una despesa entre 1.000 i 2.000 euros per dia. Amb motiu d'aquest projecte s'ha fixat un pla d'accions per donar a conèixer la marca a les companyies del mercat nàutic de grans eslores. El pla inclou participar també en les principals fires i esdeveniments d'aquest sector.
I ara sí, sortim de l'aigua i toquem una mica més de peus a terra. concretament al camp, a la terra enfangada dels arrossars, perquè coincidint amb la nova collita de l'arròs d'aquesta temporada, l'Ajuntament de Pals organitza la 19a edició de la sega tradicional de l'arròs. Aquesta activitat recupera i posa en valor els orígens d'aquesta pràctica. A més, dona continuïtat a la plantada tradicional de l'arròs que es va fer a començaments del juny passat, Sílvia Pedret.
Tot i el caire ancestral de la proposta, el consistori ha organitzat diverses activitats per convertir la sega tradicional en un dia festiu, amb propostes per tots els públics. Al llarg del matí d'aquest dijous, els pagesos més veterans del poble, acompanyats de voluntaris més joves, han realitzat una demostració del procés tradicional de sega de l'arròs. També s'ha dut a terme un taller amb espigues d'arròs per aprendre a crear ornamentacions amb aquest material, passejades amb poni i l'actuació dels timbalers de Pals. La jornada ha finalitzat amb una arrossada popular.
Gràcies, Sílvia. És un quart de nou. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Esteu escoltant el Supermatí, l'informatiu de referència al Baix Empordà. I ara mateix us expliquem que aquest dissabte arriba la 7a edició de la Ruta Gastronòmica Tastaulletes 2017 a la Bisbal. Hi haurà moltes activitats i una àmplia programació al voltant de la gastronomia i de la ceràmica, Eugènia Güell.
Sí, s'allargarà fins al 29 d'octubre i aquest any hi participen 3 restaurants, 7 bars i 4 pastisseries. En total, 14 propostes gastronòmiques que es complementaran amb la presentació de noves col·leccions de servei de taula de ceràmica. Hi haurà bars que oferiran un tastet especialitat de la casa de 3 euros i d'altres un menú degustació tant per dinar com per sopar amb 5 tastets i vi de denominació d'origen de l'Empordà. Enguany també hi haurà el premi al millor tastet i al millor menú degustació i com a novetat hi haurà un TV show en directe des de la plaça del Castell durant tot el dissabte on es presentaran tots els participants d'enguany.
I ara obrim el capítol musical de la setmana.
Listen to your heart and the song it sings. Tell them be to be strong for a minute.
Ja fa dies que us ho venim explicant. A Palafrugell ja ha començat el Festival de Jazz Costa Brava. El seu responsable, Gerard Pruïes, explicava a Ràdio Capital que volen augmentar els concerts de carrer i gratuïts del festival. D'aquesta manera volen acostar una mica més al jazz i especialment al públic familiar. Pruïes assegura que aposten per horaris de matí per aconseguir una major participació i així volen distanciar-se del sentit que ell titllava d'elitista, que a vegades s'aplica al gènere del jazz.
Ens adonem compte que com més coses fem al carrer, més famílies se'ns acosten. I és una manera, entenem, d'apropar a la gent una música que a vegades té un sentit potser massa elitista. No és que sigui elitista la música en si, sinó que se li dona una mica aquest sentit.
El cartell del festival l'encapçala el cantant i compositor britànic Miles Sanko, que serà protagonista demà al Teatre Municipal, on hi presentarà el seu darrer disc, Just Being Me, que és aquest que esteu escoltant de fons. Així sonava aquest cap de cartell del Festival de Jazz de Palafrugell, Miles Sanko, amb aquesta producció que es diu Just Being Me, que, per cert, recordeu, us ho hem explicat al començament d'aquest programa. Podreu venir-lo a veure en directe a les 6 de la tarda al nostre estudi del Cercle Mercantil de Palafrugell. L'entrevistarem, cantarà algunes cançons, us saludarà i, si voleu i si porteu el seu disc, us el signarà gustosament. I del jazz passem a l'havanera, un altre gènere.
Descansa.
La discogràfica Pickup, el periodista Francesc Sánchez Carcassés i el grup Bergantí, que són aquests que estan sonant de fons, rebran aquest dissabte els premis 2x4 que concedeix la Fundació Ernest Morató. El guardó és un reconeixement a la seva tasca en la difusió i la dignificació de les havaneres, Toni Selles.
El patronat de la Fundació Ernest Morató ha volgut premiar en aquesta edició a l'editora i productora discogràfica Pickup per la difusió del gènere a través de l'edició de discs d'havaneres. En el cas de Francesc Sánchez Carcassés, li reconeix la promoció de l'havanera i l'organització de festivals i cantades arreu del país. El grup Bergantí se'l guardona perquè aquest 2017 posa fi a una trajectòria de 35 anys als escenaris. L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Palafrugell.
I a les 8 del matí i 20 minuts tornem a fer un salt estilístic canviant de gènere. Perquè el grup Sotrac acaba de presentar el seu primer disc, Sota el Roure. Està format per 10 cançons. Varen poder parlar amb ells fa uns mesos quan estaven en la seva campanya de micromecenatge, David Parreño.
Immortals és la carta de presentació d'aquest disc ple de cançons alegres i que conviden a un espai per la reflexió. Sotrac són un grup provinent de Llagostera i de Sant Feliu de Guíxols. El concert de presentació d'aquest nou treball serà el proper divendres 27 d'octubre al Teatre Casino Llagostareny.
Doncs precisament a aquesta hora parlem amb l'Artur Comas, que és el guitarrista i cantant de Sotrac. Artur, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Bé, com esteu?
Bé, encantats de poder tornar a estar aquí presentant el disc que fa uns mesos vam estar preparant amb Albert Camí de plegat i després d'un any podem dir que per fi tenim el disc aquí.
Escolta, feu concert el 27 d'octubre, que esteu nerviosos.
Més que nerviosos, jo diria que amb moltes ganes, perquè volem que sigui un dia especial, que intentarem entrar al teatre, que la gent que ens ha acompanyat durant tot aquest temps ens pugui veure la feina feta, no? I més que nerviosos, jo diria que amb moltes ganes de que arribi el dia ja.
Escolta, explica'ns una mica el vostre origen, d'on sortiu, què feu i com és que heu aparegut així de cop?
Bé, mira, Sotrac realment fa molts anys que existeix. Jo crec que estem parlant més o menys de l'any 2010, quan a l'Escola de Música d'aquí Llagostera, diguem que ens van ajuntar una colla de nens, que en aquella època encara érem nens, que tocàvem això, la guitarra elèctrica, la bateria, el baix, diguem, per aprendre a tocar en grup, no? A partir d'aquí, a base de començar fent versions i anar creant mica en mica cançons pròpies i anar-les madurant i anar canviant cosetes, també van canviant els membres del grup fins a arribar a ser els que som. I just fa un any rebem un mail de l'estudi La Vall, en Jordi Galceran, dient que havia sentit alguna cançó nostra, que li havia agradat tot plegat, i que volia que féssim una reunió per veure si podien gravar un disc amb ells. I bé, a partir d'aquí, com es pot imaginar...
I vosaltres encantats de la vida, clar.
Encantats de la vida, evidentment, també sorpresos, perquè és una cosa que no ens esperàvem, i a partir d'aquí comencem a fer números, comencem a valorar pros i contres, i decidim bé intentar-ho i dedicar-hi el màxim dels nostres esforços perquè la cosa tiri endavant.
Escolta, vosaltres, d'on... És a dir, el vostre estil, que s'acosta, diguem-ne, al pop-rock d'estil més clàssic,
sí.
D'on beveu les fonts de la vostra música? Quines són les històries que expliqueu? Quines són una mica les vostres referències a l'hora de formar la vostra pròpia personalitat?
Mira, en el nostre cas passa una cosa, jo crec, força curiosa, si més no, i és que els tres membres que som Sotrac escoltem música molt diferent. Per exemple, en Gerard, que és l'altre guitarrista, és el, diguem, el heavy del grup, ell és el típic que escolta Metallica, que escolta Black Sabbath, etc. L'Helena, en canvi, és més popera, escolta... O no, popera, en terme, hi ha Oreja de Van Gogh, escolta Bruno Mars... Jo, per exemple, sempre he escoltat molta música en català, des de cançó d'autor fins als grups més festius com Charango, i que és així. Llavors, el que fem o intentem fer és, a l'hora de composar cançons, trobar un punt mig on hi hagi molta guitarra i també, diguem, intentant distanciar-nos una mica d'aquesta música més festiva amb tantes trompetes i tants pitos que es porten ara, no? I intentant d'alguna manera doncs, trobar una mica, no vull dir el nostre estil, però sí una manera on les feies ni sentint còmodes, i a partir d'aquí les lletres normalment parlen de coses que vivim, que experimentem i que creiem interessants, doncs, explicar, i en aquest disc el que hem intentat és això, trobar unes cançons que vulguin dir coses, que portin algunes a la reflexió, d'altres que siguin també optimistes i que ajudin una mica en el dia a dia, no? Hi ha una mica de tot, jo crec.
Deixem que soni la música, Artur, et sembla?
I tant, som-hi.
Vinga, va, som-hi. Artur,
digue'm.
En aquesta cançó s'hi nota la influència del heavy de la banda, eh? Amb aquestes guitarres tan distorsionades.
Ja et dic, jo crec que són 10 cançons i comptant que hi ha una acústica que ja és només guitarra-veu, sí. La resta jo crec que són que hi ha una barreja de cançons més guitarreres i, si vols, més rockeres, i d'altres més poperes o més balades. Vull dir que hem intentat trobar una mica un equilibri.
Quan descrivies una mica abans el vostre estil, deies hem de fugir d'aquesta cosa que sembla que es porta ara, de les trompetes, els pitos, deies tu, els metalls,
sí.
La formació. Escolta, tens una mica la sensació que fora del paraigua aquest, d'aquesta música més festera que d'uns anys cap aquí s'ha composat de moda, diguem-ne, l'estil charango, per posar-li una etiqueta, sí. Tens la sensació que fora d'això no hi ha gaire més vida?
És complicat, perquè, per exemple, ara fa uns anys que nosaltres havíem estat participant a concursos, així, de grups més emergents i tot plegat, i és veritat que, no sé, 8 de cada 10 grups que hi havia sonaven, diguem, amb el mateix estil, no? Mm. Llavors, és veritat que és un tipus de música o de grups que no es troben tant. També et diré que sempre ens han dit i sempre hem pensat que és un estil de música que sempre hi ha estat i que, com a tota moda, tornarà a pujar i tornarà a baixar quan sigui, no? Llavors, el que hem intentat és ser nosaltres mateixos i no caure en el sentit aquest de ara es porta això, fem això. No, fem el que ens surt, que creiem que és més natural, i a partir d'aquí intentar defensar-ho el millor possible.
Saps, un director de màrqueting et diria que malament, eh? Un director de màrqueting diria, escolta, s'ha de fer el que el mercat demana.
Clar, però és que si no estaríem sempre, diguem, no? Jo crec que si no ets tu mateix no pots defensar-te, no pots mostrar-te al públic, no? Perquè al final no estàs mostrant el que tu ets realment, i al final això es nota.
Dèiem al principi d'aquesta entrevista, el divendres 27 d'octubre feu un concert de presentació a Llagostera. El fet que sigui a casa vostra us posa una mica més nerviosos que si ho féssiu, no sé, a Barcelona, com el fareu el 20 d'octubre?
Sí, no, jo crec que no perquè, a més, amb el Bergami ens va anar molt bé, perquè Llagostera, diguem, i també Sant Feliu, eh? Però sobretot Llagostera és com un punt, és el nostre punt fort, perquè m'entenguis, no? És com el nostre fortí. Aquí la gent ens va recolzar molt, i no ens ho agafem com un punt de pressió, sinó com un punt de recompensa, de poder-los i tornar el que ens han donat, no? Que per sort és molt, i estem molt agraïts al poble en general. O sigui que no. Jo crec que això t'ho pots agafar de moltes maneres diferents, però en aquest cas ens ho agafem amb molta il·lusió i moltes ganes.
Va, deixem que soni una mica més la música de Sotrac. Artur, al vostre web dieu Sota el roure és un disc que vol reivindicar aquells instants, aquells llocs on apartar-se del món, on desconnectar per tornar a connectar. Dieu, sovint ens deixem portar per la dinàmica del dia a dia i ens oblidem de cuidar la gent del nostre voltant o fins i tot a nosaltres mateixos. Escolta, vosaltres feu música quilòmetre zero o què?
No, però és veritat que per exemple, el nom de Sota el Roure surt de la cançó El Roure, no?, que ara estava sonant, i justament aquesta cançó el que parla és això, no? Diem, parla d'un lloc moltes vegades simbòlic, perquè cadascú té el seu, però sí que a vegades trobem a faltar aquest punt, no?, on de desconnectar, on de carregar piles, on de, diguem, airejar-se, no? Llavors, va agradar aquesta idea i la vam, diguem, fer global per tot el disc. Llavors, a partir d'aquí és això, reivindicar aquests espais, donar-los la importància que tenen i per què no fer-ho amb música, no? Llavors, sí, t'agrada aquesta idea, la veritat.
I escolta, com és el... Perquè m'imagino que heu preparat el directe de Sotrac.
Sí.
Com, quines diferències notarem del disc al directe? Una mica com prepareu els concerts? Si anem a veure un concert de Sotrac, què hi veurem?
Mira, ara mateix el que hem fet és agafar aquestes 10 cançons i donar-los alguna volta, buscant-los més matisos, canviant coses, canviant alguna estructura, canviant... no sé, més detalls, però també afegint-hi, farem alguna versió més, farem, bueno, i alguna sorpreseta més també, en quant a solos. Mira, intentant trobar també aquells punts que puguin agradar a la gent, que no facin que el concert sigui, diguem, que soni el disc i prou, no? Una mica agafant el disc i reinventar-lo d'alguna manera, no sé com dir-ho. També buscant un so que a nivell, serem 5 a l'escenari, llavors intentant que sigui el més fidel possible al disc, no? Però també que no deixi indiferent a ningú.
Dius que sereu 5 a l'escenari, m'imagino que sereu els 3 membres de la banda més bateria i baix, per entendre'ns, o vaja,
exacte,
o que sigui.
Sí, tenim... sí.
No, t'ho pregunto perquè al web també he vist que teniu un format acústic.
Sí, això és una cosa que fa anys que fem, que també ha funcionat bastant, perquè, diguem, amb guitarres i veus pots entrar a llocs molt més petits i molt més familiars, i hem tingut la sort de participar, bueno, de poder fer diversos concerts a bars, o també vam estar a Valls, al terrat d'una casa particular, en un cicle de concerts a casa i coses així, i la veritat és que és una manera diferent, no?, de portar la música, diguem, a... els llocs, i molt més familiar i molt més a gust. Llavors el que fem és simplement adaptar les cançons diguem que sonen amb 5, doncs passar-les totes a guitarra i veu, i intentant fer-les més familiars, més properes i per un públic molt més reduït.
Doncs Artur Comas, guitarrista de Sotrac, bé, membre d'aquesta banda Sotrac, escolta, que vagi bé el concert. El dia 20 en feu una a Barcelona a l'FNAC de les Arenes a les 7 de la tarda, que és...
Exacte.
Com una mica presentació a la ciutat, i el dia 27 d'octubre sereu aquí a Llagostera. Deia que vagi, molt bé aquest concert de presentació del vostre disc, que recordem es diu Sota el Roure.
Moltes gràcies, i tant, moltes gràcies.
Adéu Artur, que vagi bé, bon dia i sort.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Doncs així sonaven el Sotrac, i en la veu també d'un dels seus integrants, l'Artur Comas, que n'és el seu guitarrista. Passen 3 minuts de 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Dèiem 8:45 de 9, anem a les notícies d'àmbit general. Ho vam saber ahir, l'ANC demana que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència. L'entitat insta a Puigdemont i el govern de la Generalitat a implementar la llei de transitorietat jurídica al Balejide.
El secretari de l'ANC s'ha reunit en sessió extraordinària aquest dijous i ha acordat demanar que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència com a conseqüència de la negativa de l'Estat a qualsevol proposta de diàleg. Segons l'entitat independentista, no té cap sentit mantenir suspesa aquesta declaració i per això l'òrgan que presideix Jordi Sánchez insta el Parlament a aixecar-la i, a més, reclama que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el propi govern implementin la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
I la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, que es mostra gairebé segura que no caldrà que l'exèrcit actuï a Catalunya, tot i que està preparat. La ministra assenyala que les Forces Armades tenen atribuïda la defensa de l'ordre constitucional, la sobirania nacional i la unitat territorial.
La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, va afirmar ahir que l'exèrcit està preparat per defensar el seu país dins i fora de les seves fronteres, tot i que ha mostrat la quasi completa seguretat que no caldrà que intervinguin a Catalunya.
Tengo la casi completa seguridad de que no va a ser necesaria su intervención, pero nosotros tenemos la obligación, y ellas tienen la obligación, lo saben, de estar preparadas los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas para defender a su país, bien sea dentro o fuera de sus fronteras. Yo creo que esto no va a ser necesario, pero aún así hay muchas cosas y muchas acciones que pueden realizar los miembros de las Fuerzas Armadas, como apoyo logístico, ayudas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hoy están realizando, por ejemplo, en Cataluña, que puede ser de otro tipo al que uno pudiera pensar de una primera manera.
D'altra banda, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat perquè, segons afirma, el govern està actuant amb proporcionalitat però també amb fermesa i defensa de la legalitat de l'interès general de tot Espanya.
Segurament, després de sentir-la, ens quedem molt més tranquils. 65.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, omplen la plaça de Catalunya de la ciutat per celebrar el 12 d'octubre. Les entitats convocants rebutgen el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol i reclamen penes de rebel·lió sediciosa.
La marxa ha començat al Passeig de Gràcia i ha arribat a la plaça Catalunya, on han pres la paraula portaveus de les diverses organitzacions, entre les quals n'hi ha que han rebutjat el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol. El vicepresident del col·lectiu Espanya i Catalans, Javier Mejino, també ha reclamat penes per rebel·lió sediciosa als dirigents independentistes. També s'ha fet una crida a participar en les properes eleccions al Parlament, que auguren que se celebraran aviat, i ha demanat que la gent voti partits constitucionalistes.
I Estats Units, que es retira de la UNESCO, el país nord americà ja havia suspès el pagament de gran part de les seves contribucions al 2011 quan l'organisme va acceptar l'entrada de Palestina.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, va anunciar aquest dijous que els Estats Units ha decidit retirar-se de l'organització després d'haver suspès el 2011 el pagament de gran part de les seves contribucions per l'entrada de Palestina com a membre de ple dret. La responsable de l'Organització de l'ONU per l'Educació, la Cultura i la Ciència ha assenyalat en un comunicat que el secretari d'Estats Units, Rex Tillerson, li va notificar oficialment aquesta decisió, que ella lamenta profundament i considera una pèrdua pel multilateralisme.
2:07 de 9 del matí. I acabat el repàs a la informació més estricta. Al Supermatí, com sabeu, ens agrada posar-hi sempre una mica de comentari, una cirereta al pastís, que avui ens arriba en la veu de l'escriptor Miquel i Martín Serra, l'escriptor begurenc.
La Fundació Josep Pla i la Biblioteca de Palafrugell han organitzat un club de lectura de clàssics catalans. Curiosament, els quatre autors seleccionats per la primera temporada tenen un gran lligam amb l'Empordà. Per una banda, Gaziel, pseudònim d'Agustí Calvet, nascut a Sant Feliu de Guíxols, un dels periodistes més prestigiosos i un dels escriptors més lúcids del nostre país. I també Josep Pla, l'autor de Llofriu, que amb les seves descripcions va forjar una imatge mítica, icònica d'aquesta terra, que de fet ja forma part de l'imaginari col·lectiu. Per l'altra banda, el poeta Joan Vinyoli, que va passar bona part dels estius de la seva vida a Begú i que va impregnar tota la seva poesia del mar i del seu univers metafòric, les plages, les onades, els corallers o les tempestes, així com una de les millors prosistes que ha donat la nostra literatura, Mercè Rodoreda, que va viure els darrers anys a Romanyà, on va escriure, entre d'altres obres, el recull de contes Viatges i Flors, que precisament es comentarà al Club de Lectura. Però vull acabar amb unes paraules de Gaziel, que formen part de Història de l'Avantguàrdia, la primera lectura d'aquest club de clàssics catalans. Unes paraules que semblen fetes a mida pels decisius moments que estem vivint. Diu Gaziel: ja dura massa la dissort de Catalunya, i el fet que l'hagi suportada és una garantia de continuïtat. I afegeix encara: els problemes del país no els podrem tractar ni amb força ni sentimentalment. Per això Gaziel ens recomana fe, humilitat, sacrifici, lucidesa, esforç silenciós, continuïtat i una infinita paciència. Bé, amb tot el que estem vivint aquests dies, sembla que aquest serà l'únic camí possible.
El comentari d'en Miquel Martín, que podeu recuperar sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Per cert, ara que en Miquel li atribuïa a Gaziel aquests atributs necessaris, aquesta paciència, sapigueu, és una notícia d'última hora, la CUP exigeix al president de la Generalitat, a Carles Puigdemont, que declari de manera imminent la independència del país. És una notícia, com dèiem, d'última hora, que us avancem al supermatí d'avui. D'aquí a res, a 6 minuts, seran 3 quarts de 9, i després del comentari de Miquel Martín, és el moment d'obrir la llauna de l'agenda.
Trepitjant la zona zero, després de totes les converses, dels viatges iniciàtics, d'amistats que semblen zombis, després de creure i deixar de creure en candidats que s'estavellen, ja no recordo quin és el meu nom.
I obrim l'agenda música perquè el cantautor i productor musical bisbalenc Jaume Pla, més conegut com a Masoni, oferirà un concert al bar musical Èpic de Vulpellac, Pau Ponseti.
A Vulpellac, el bar musical i discoteca Èpic, i a partir de les 12 de la nit, Jaume Pla, més conegut com a Masoni, oferirà un concert on presentarà el seu últim disc. Després de consolidar-se com un dels grans noms de l'escena pop a Catalunya, Masoni sorprèn amb un nou disc on torna a l'essència de la cançó, acompanyat únicament de la seva guitarra i fent valer la seva veu. Carn, os i tot inclòs, és un viatge cap al cor de les cançons per mostrar-ne allò que n'és imprescindible, la melodia i la lletra. No obstant, les influències estilístiques són molt variades i van des del pop més melòdic fins al rock més contundent. Amb aquesta nova aventura el podreu escoltar per un preu de 5 euros a Vulpellac.
Doncs no us l'hauríeu de perdre, perquè a més en Jaume Pla és un espectacle ell sol amb la guitarra. És d'aquells músics que no necessita tota la banda per omplir ell sol l'escenari. Recordeu, és a Vulpellac. La presentació d'aquest disc, Carn, Os i tot inclòs, de Masoni. Saltem a Sant Feliu de Guíxols, des d'allà amb els amics d'Extra FM, que ens expliquen què s'hi pot fer a la localitat ganxona. David González.
Bon dia. A Sant Feliu de Guíxols, del 14 fins al 23 d'octubre, exposició de filatèlia a l'antic hospital. No et perdis la inauguració d'aquesta exposició el dissabte a les 10 del matí amb copa de cava i pica-pica. No faltis a la sortida de 2 dies a Sant Grau, marxa del Fideu, dinar amb famílies el diumenge, sortida des de la urbanització Casa Nova, el dissabte a les 3 de la tarda, organitza el Centre Excursionista Montclar. També el dissabte a Sant Feliu de Guíxols gaudeix del concert intercanvi de la coral de nivell mitjà de l'Escola de Música, juntament amb la coral 20 en 5 de Palma i Cap Coda d'Alaró, Mallorca, a les 7 de la tarda a l'Auditori Narcís Masferrer. Entrada gratuïta. Organitza l'Escola de Música. Una altra activitat el dissabte a Sant Feliu de Guíxols és el concert de Burruezo i Bohèmia Camareta, amb peces inspirades i adaptades de música medieval, a les 8 del vespre a la capella de l'antic hospital. I el diumenge, dia 15 d'octubre, a Sant Feliu de Guíxols, conferència de Marc Peirecabe, a les 12 del migdia a la capella de l'antic hospital. Organitza l'Associació Filatèlica. Vine al festival benèfic anual organitzat per la Junta Local de Catalunya contra el Càncer de Sant Feliu de Guíxols, a les 6 de la tarda a l'Auditori Narcís Masferrer. Venda d'entrades anticipades a l'Oficina de Turisme. I també a les 6 de la tarda, ball per als socis del Centre Cívic Tueda amb l'organista Xavi Ros.
Gràcies, David González. D'aquí un moment tornem a connectar amb Extra FM. Ara saltem a Torroella, escolteu això.
Però com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen?
Perquè és la veritat, i tinc tot el dret.
No hi tens cap dret.
Per què no hi té cap dret?
Perquè és mentida.
Que no m'emocionen aquests colors.
És que no hi ha colors, no els veus, no et poden emocionar.
Pere Arquilloé, Francesc Orella i Lluís Villanueva faran parada a Torroella de Montgrí, on hi presentaran l'obra de teatre Art Pau.
Un quadre en blanc posarà a prova una llarga relació entre tres homes que sembla impossible de trencar. Aquest és el punt de partida d'un autèntic fenomen internacional de públic i crítica. L'obra, escrita per Yasmina Reza l'any 1994, és una comèdia intel·ligent sobre l'amistat i alhora un immillorable vehicle de lluïment per a un trio de grans actors com són Pere Arquilloé, Francesc Orella i Lluís Villanueva. Art arriba a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí per oferir al públic una obra de teatre de luxe amb un repartiment també de luxe i per un preu a partir de 16 euros.
I de Torroella saltem a la Bisbal, Sílvia Pedret.
La principal de la Bisbal es complau oferir una proposta de concert centrada en música popular, tant d'autor com tradicional. Aquesta iniciativa ofereix la possibilitat d'aconseguir una actuació a un preu més assequible que el concert líric de Festa Major gràcies a un format més senzill i ràpid. Al programa de serenata.cat hi trobem diferents estils, obres líriques, temes estàndard, cançons populars, nova cançó i música instrumental dels nostres clàssics. Un repertori que, sens dubte, reflecteix la esperit del nostre país, així com la diversitat d'estètiques de la seva música.
I tenim més propostes per fer a la Bisbal, serà en qualsevol cas aquest diumenge.
Durant el matí de diumenge tindreu l'oportunitat d'anar resseguint un petit tram des de la zona dels Horts fins a la Palanca de Cruïlles per tal de detectar les espècies de rèptils que hi viuen, serps d'aigua, verda, blanca, dragons, vidriols i molts més. A més, també podrem observar altra fauna aquàtica com poden ser els amfibis, els peixos o els invertebrats aquàtics o fins i tot algun rastre que ens informi de la presència de la llúdriga. Els participants també coneixeran les tècniques de captura i manipulació d'aquest grup de fauna que sovint desperta cert enuig i, per suposat, la seva importància i funció dins l'ecosistema i com podem millorar la seva conservació i respecte.
I de la Bisbal saltem a Santa Cristina, David González.
Aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro xerrada i col·loqui La màgia de la ratafia a càrrec d'Agustí Enzesa, analista vitinícola i professor d'anàlisi sensorial, a la sala d'exposicions de la Caixa a les 8 del vespre, organitzat per l'associació Amics de la Casa Màgica.
I us ho hem explicat també abans en el tram informatiu. Pals celebra la sega tradicional de l'arròs, Marc Clapés.
Una jornada festiva al Mas Carles al voltant d'aquest producte estrella de Pals, com és l'arròs, on podreu venir a veure com assegava l'arròs manualment fins a finals dels anys 50. Un programa ple d'activitats on en destaquem la tradicional sega de l'arròs que tindrà lloc a les 11 del matí, l'actuació dels Bruel dels Timbalers de Pals i també l'arrossada popular que per un preu de 6 euros podreu tastar i degustar el millor arròs de la comarca.
I de la sega de l'arròs anem al jazz.
A vulguis a radiocapital.cat.
Ara sí, de la sega de l'arròs dèiem anem al jazz. Després dels concerts inaugurals d'ahir dijous a Palafrugell, continua el Festival de Jazz Costa Brava amb més concerts, Pau Ponseti.
Una nova edició que aquest any arriba a la 23ena i dijous va obrir el Festival Jazz Costa Brava de Palafrugell, que porta una variada oferta musical apostant per la combinació del jazz més tradicional amb nous grups emergents de l'escena catalana. I avui divendres porten una programació d'allò més variada. A les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell la companyia La Botzina oferirà un espectacle per tota la família on faran un passeig pels diferents estils del jazz. Més tard i a les 7 de la tarda i ja a Plaça Nova al centre neuràlgic del festival, David Pastor and New Roots oferiran un concert per a tots els assistents on presentarà el seu disc Motion. Finalment, i per acabar la nit, serà el torn de La La Land, que per un preu de 5 euros podreu tornar a veure aquesta pel·lícula que va ser tot un èxit de taquilles.
Com ens agrada, sempre que tenim ocasió deixem que soni una mica el jazz perquè ens encanta, i del jazz saltem a Platja d'Aro, David González.
A Platja d'Aro, una nova edició de la popular Festa de la Cervesa, de l'11 al 15 d'octubre. Gran Festa de la Cervesa a la plaça del Mil·lenni. S'hi poden tastar fins a 30 varietats de cervesa internacional i pots descobrir algunes de les produccions artesanals del nostre país al mateix moment que es pot gaudir de les varietats gastronòmiques més tradicionals i ballar amb la música de les xarangues i les orquestres més originals. No oblideu la gerra commemorativa d'aquesta edició per a la vostra col·lecció.
I de Platja d'Aro a Palamós.
Per novè any consecutiu, el grup de veneres i cançó marinera Nurai de Palamós organitza aquest concert per recaptar fons per col·laborar amb el CEE Els Àngels en la contractació d'un especialista en educació musical. El concert comptarà amb la participació desinteressada i especial del grup vocal Not Named, format per quatre veus de les comarques de Girona que va néixer pel concurs musical Oh Happy Day de TV3 i que va quedar entre els tres finalistes.
I de Palamós saltem una mica més al nord de la comarca. Anem cap a Ullà, que s'hi celebra la Fira de la Poma, Marc.
Ullà celebra la seva relació amb la poma i les pomeres amb una festa que, organitzada al voltant d'una fira que té lloc com cada any el tercer cap de setmana d'octubre, celebra la fi de les tasques del camp i la collita d'aquest apreciat fruit. Durant el diumenge podreu passejar per la Fira de la Poma, on els productors locals mostren la qualitat de les seves pomes. Els visitants poden adquirir bosses de pomes a les parades que hi ha pels carrers del municipi d'aquell dia. També poden comprar postres fetes per la gent del poble, en què la poma és l'element principal, o degustar suc d'aquesta fruita feta al moment mitjançant una premsadora. A més, a banda de la venda de pomes, també hi trobareu el mercat d'artesania, food trucks per menjar alguna cosa, zona infantil, cercaviles i la tradicional trobada de puntaires.
La Fira de la Poma d'Ullà, que aquest cap de setmana s'hi celebra, i per cert, estem convidadíssims per l'alcalde, que el vam entrevistar arran del referèndum i ens va convidar explícitament a anar a la Fira de la Poma, doncs allà que ens acostarem. Com ens agrada, com ens agrada. Ja us dic jo que sempre que podem deixem que soni. Tot això és el que podeu fer aquest cap de setmana i tot això que heu escoltat fa uns moments de la mà dels col·laboradors d'aquest programa podeu recuperar-ho sempre que vulgueu a través del nostre web radiocapital.cat i de manera més reposada podeu fer-vos una mica la planificació, podeu fer-vos la vostra dieta cultural pel cap de setmana a partir del nostre web. I tot això us ho hem explicat juntament amb tota la informació de casa nostra avui, que és divendres 13 d'octubre, un dia, que tal dia com avui, un 13 d'octubre, va haver-hi un importantíssim i un gravíssim accident a la serralada dels Andes, Marc Clapés.
També conegut com l'accident del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana. Va tenir lloc l'any 1972, quan un avió que transportava un equip de rugby uruguaià cap a Santiago de Chile va patir un accident a la serralada dels Andes, a una vall anomenada posteriorment com Vall de les Llàgrimes. En l'accident només van sobreviure 16 de les 45 persones que hi havia a bord, les quals van sobreviure 72 dies al mig de les muntanyes. Es van refugiar de les baixes temperatures i de la meteorologia en el fuselatge de l'avió, que no havia quedat malmès per l'accident. La manca d'aliments i l'instint de supervivència va portar-los a menjar la carn humana dels morts de l'accident. Se n'han fet pel·lícules i dos anys després de l'accident, també un llibre.
13 d'octubre, també, seguint amb més desgràcies, en aquest cas xilenes, amb el rescat de la mina de Copiapó, Marc.
L'accident al jaciment de San José va ser un fet ocorregut el 5 d'agost de 2010, que va deixar atrapats a 33 miners a 700 metres de profunditat quan una part de la galeria en què treballaven es va ensorrar en el jaciment de San José a Xile. Les tasques de rescat van començar l'endemà i el 22 d'agost es va trobar en vida els miners, tot i que no van poder ser rescatats fins al 13 d'octubre, avui fa 7 anys, després de 33 dies de perforacions per accedir al refugi on els miners estaven atrapats. Van superar rècord de supervivència sota terra gràcies al menjar i altres productes bàsics que se'ls van proporcionar per una estreta via de connexió que hi havia amb la superfície.
I també, tal dia com avui, un 13 d'octubre, Stevie Wonder arribava al número 1 als Estats Units amb I Just Called to Say I Love You.
L'any 1984 va assolir el primer lloc de la llista de senzills dels Estats Units amb aquesta peça que donava nom a una pel·lícula. Tot i que aquest va ser el tema més important del cantant, les seves cançons feia temps que sonaven i encara ho segueixen fent en l'actualitat.
Doncs escoltem-lo.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact,
que això, I just called to say I love you. Només et trucava per dir-te que t'estimo. Stevie Wonder, una cançó que tal dia com avui, un 13 d'octubre, arribava al número 1 als Estats Units. Era, però, l'any 1984. Estem a punt de tancar el programa d'avui. I com sempre, abans de tancar, abans de cloure el supermatí, fem un últim repàs per les notícies més destacades a moda de resum amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'ocupació hotelera a la Costa Brava arriba al 70% durant aquest pont. Segons la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la mitjana d'estades per aquest pont és de 2 nits per persona i es preveu que el dia amb una major ocupació serà dissabte.
La discogràfica Picà pel periodista francès Sánchez Carcassés i el grup Bergantí rebran aquest dissabte els premis 2x4 que concedeix la Fundació Ernest Morató. El guardó és un reconeixement a la seva tasca en la difusió i dignificació de les havaneres.
Torroella de Montgrí destina 100.000 euros a les propostes ciutadanes en els pressupostos participatius. Dilluns comença la fase de votació popular. Els veïns decideixen el destí de 75.000 euros i 25.000 seran per a propostes dels consells de barri.
Arriba el Tastaulletes 2017 a la Bisbal. La setena edició d'aquesta ruta gastronòmica comença dissabte i s'allarga fins al 29 d'octubre amb una àmplia programació d'activitats de gastronomia i ceràmica. Restaurants, bars i pastisseries presenten tastets en un show en directe aquest dissabte.
L'arròs de Pals es reivindica de nou. Coincidint amb la nova collita de la temporada, aquest dijous s'ha dut a terme la 19a edició de la sega tradicional, una activitat que recupera i posa en valor els orígens d'aquesta pràctica.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni duplicarà els ajuts per a la compra de llibres de text i material escolar. La partida és de 8.500 euros. Les famílies que vulguin optar als ajuts poden fer la sol·licitud a partir de dilluns i fins al 27 d'octubre, durant el matí, a l'àrea de joventut del consistori.
I abans d'acabar, també com sempre, un últim apunt per la previsió meteorològica. Martí Seguer.
Avui divendres, dia assolellat i tranquil, amb només algunes boires matinals o núvols baixos. Temperatures que arribaran fins als 25 graus de màxima i als 14 de mínima. El cap de setmana també segueix amb la mateixa tònica, així que si voleu fer alguna escapada, aprofiteu que fa uns dies ideals.
Esclar que sí, fa dia ideal també per venir a veure'ns demà a les 6 de la tarda a l'edifici del Mercantil, on hi entrevistarem en Miles Sanko. Hi podeu venir-hi, seure, conversar amb ell i, vaja, en definitiva, fer-nos una mica tots plegats companyia, que en aquests dies no ens va malament. El Supermatí tornarà dilluns a partir de les 8 a Ràdio Capital, a Extra FM, a Costa Brava, a Ràdio Bisbal i també al portal totbisbal.cat. Gràcies a totes les persones que ens feu confiança, gràcies també a tot l'equip que el fa possible. Que passeu molt, 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 molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.
Ara sí, adéu-siau.